L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps de repàs a l'actualitat que una jornada més us oferim des de la sintonia de les emissores municipals associades a Mute. Som a dimecres, som a 12 de març i des d'aquí, des de la sintonia de la teua municipal, ens disposem un dia més a introduir-te a aquesta crònica informativa de la jornada avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui encetarem parlant de la Diputació de Tarragona, que ha anunciat destinarà 6 milions d'euros a un nou pla d'inversions per a municipis de menys de 20.000 habitants. Amposta, l'Ajuntament invertix 30.000 euros en l'arranjament d'un dels carrers més típics de la ciutat. A més, des de l'Ajuntament Ampostí continuen modelant els carrers del casc antic de la població. Al canal, la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament Canareu impulsa l'Orrobé Solidari, una iniciativa social per garantir a les famílies més desafavorides del municipi roba digna per a cada temporada de l'any. A Santa Bàrbara, demà dijous, han organitzat una nova xerrada sobre la PAC. Serà concretament a partir de les 7 de la tarda al Museu de la Vida de la Plana, sota el títol La nova PAC i la lluita integrada de plagues. I a Deltebre preparen la segona edició de la jornada Exportem Cultura. En clau d'agenda destacarem també que aquest proper dissabte, dia 15, els joves que participen del Racó dels Joves a l'Ametlla de Mar podran visitar el Parc d'Aventura Delta Ventur, situat al cor del Delta de l'Ebre. A la recta final del nostre temps d'informació destacarem també que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha organitzat una taula rodona amb professionals del sector per analitzar les necessitats dels infants acollits i adoptats. I acabarem fent-nos en ressò en la crònica de successos de la troballa que ahir es produïa a Flix. Una bomba de la Guerra Civil va ser trobada en ple casc urbà, una bomba que ahir mateix va ser desactivada i retirada pels artífices després de 5 hores de feina. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem parlant de la Diputació de Tarragona, organisme que destina 6 milions d'euros a un nou pla d'inversions per a municipis de menys de 20.000 habitants. La Diputació ha creat un nou pla especial d'inversions sostenibles per a un total de 180 municipis de menys de 20.000 habitants de la nostra demarcació, un pla que està dotat amb 6 milions d'euros provinents del romanent de tresoreria. El programa té la voluntat d'injectar recursos i optimisme al món local, tal i com explicava el president de la Diputació, Josep Poblet. I així ens ho explica en la primera crònica de l'informatiu d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, el pla contempla aportacions fixes i variables per a cada municipi en funció del nombre d'habitants i la Diputació garanteix el finançament del 100% dels projectes. I tindran cabuda actuacions de sanejament, abastament i distribució d'aigua, recollida i tractament de residus, enllumenat, via pública, parcs i jardins, camins rurals o patrimoni històric municipal. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, situava aquesta nova línia d'inversions dins la voluntat d'injectar la màxima economia al món local. En aquest sentit, Poblet destacava l'impuls que s'ha donat des de la institució al Pla d'Acció Municipal, el PAM, dotat amb 61 milions d'euros entre els anys 2012 i 2016. A més, el president anunciava la voluntat de destinar-hi 12 milions i mig d'euros l'any 2017. En total, l'aportació ascendirà a 79 milions i mig d'euros. Aquesta nova línia d'inversions, concretament la oberta per la Diputació de Tarragona, s'ajusta als criteris de la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, impulsada pel govern espanyol. Per aquest motiu, els recursos aportats als municipis no es podran destinar a despesa corrent, sinó a inversions amb criteris de sostenibilitat, com explicava el mateix Poblet.
Remarco que és pla com l'altre, que és extraordinari perquè no estava previst, que és per inversions, no podria ser d'una altra manera, i sostenibles, perquè així també ens ho demana la nova llei, l'Arsal, que si ve dies endarrere en parlàvem en termes no excessivament elogiosos, perquè ens preocupa aquesta llei, però també naturalment he de dir, amb la mateixa rotunditat, que és llei, és vigent i ens obliga, i per tant, al seu compliment. Doncs adoptem un criteri de que les inversions que es facin, que han de ser inversions, insisteixo, en aquest cas no pot ser despesa corrent, com amb altres programes que hem fet, han de ser també sostenibles perquè ens hi obliga la llei, i ho fem orientat al col·lectiu de municipis que van des d'un habitant fins a 19.999.
Aquest pla especial d'inversions ha estat possible gràcies al superàvit de la liquidació del pressupost de l'exercici del 2013 de la institució, fruit de la racionalització dels recursos i de les actuacions de bona gestió, segons destacava el president de la Diputació, Josep Poblet. El programa garanteix, a més, que la Diputació finançarà, com dia, al 100%, les actuacions, un màxim de 4 en cada municipi, fent possible que els consistoris no hagin de realitzar cap mena d'esforç inversor complementari. Està previst que la mesura s'aprovi en el plenari de la Diputació de Tarragona d'aquest mes de març i que al cap d'un mes de la seva aprovació els municipis puguen acollir-se ja en aquest pla.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre. La ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en mute.
Anem ara cap a Amposta. L'Ajuntament de la capital del Montsià invertix 30.000 euros en l'arranjament d'un dels carrers més típics de la ciutat. A més, des de l'Ajuntament Ampostí continuen modelant els carrers del casc antic de la població. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, l'Ajuntament d'Amposta continua darrerament millorant els carrers del casc antic de la ciutat. Actualment, a més de peatonalitzar el carrer Ataulfo, també ha començat les obres de millora d'un dels carrers més emblemàtics d'Amposta, com és el carrer del Fosso al voltant del castell, on es millora l'abastament de gas i també la pavimentació del terra, a més d'altres serveis, tal com explicava la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer.
Bé, és el carrer del Fosso, conegut per tothom, estava en molt males condicions tota la part del terra i vam decidir que l'havíem de donar-li una nova cara. I primer només havíem de fer la part de damunt, finalment ens han donat compte doncs, que les tuberies estaven també malament i el que s'ha fet serà una obra al voltant d'uns 30.000 euros per a fer la reparació d'aquell carrer, restaurant les flors de lis que també hi havia, les farem en pavistam i espero que quede molt bonic aquell carrer. A més està fent una casa nova allí, la qual cosa és molt positiu per a la ciutat i el casc antic.
Sense dubte, un dels carrers més emblemàtics de la ciutat, que com són l'antic foso del castell d'Amposta. Recordar també que a finals del mes de maig podrien començar les obres de peatonalització del carrer Major i de la plaça de la Vila.
Gràcies, Manel. Passem ara a parlar de qüestions i propostes de l'àmbit de la solidaritat i, en este cas, per fer-ho, ens hem de referir a la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament d'Alcanar. Amb la col·laboració d'Alcanar Voluntariat s'ha engegat un nou projecte d'iniciativa social anomenat L'Orrobé Solidari, amb la finalitat de garantir a les famílies l'accés a roba adequada per a cada temporada de l'any i material també per a la primera infància. El que es pretén amb l'Orrobé Solidari és proporcionar a la ciutadania del municipi un espai on es promogui la cultura del reciclatge i la reutilització, evitant la malversació de peces de roba i material per a la primera infància que encara tenen una vida útil, garantint la lliure elecció de la roba del vestir i dignificant la pròpia imatge. L'Orrobé Solidari se sosté amb les donacions voluntàries de roba i material que la gent pot depositar en els diferents punts de recollida existents al municipi, els quals es distingiran pel logotip del projecte, edificis i punts que seran la Biblioteca Trinitari Fabregat, l'Escola Municipal de Música, l'Oficina de Serveis Socials, el Complex Esportiu Municipal de la Fanecada, el Casal de Jubilats de les Cases, el Pis Lo Robé, situat a la Ronda del Remei número 72, segona, el Mercat Municipal, i també s'hi habilitarà un punt a Alcanar Platja. Els membres de l'associació Alcanar Voluntariat seran els encarregats de realitzar la recollida, selecció i manteniment de la roba i el material, així com també d'atendre a la població beneficiària. Totes aquelles persones interessades en accedir al servei cal que primer s'adrecen als serveis socials del municipi els dilluns en horari de 10:30 a 1:30 del migdia o bé a la Biblioteca de les Cases els dimecres des de les 8 del matí i fins a 11.
Diumenge 23 de març al Perelló, primera edició de la Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Podràs visitar el centre d'interpretació, vestir-te d'apicultor o crestar i veure com s'extrau la mel. I per dinar, calçotada popular amb xaranga. Una festa organitzada per Mel Múria. Més info al 977 490 034. Inscripcions només a melmuria.com. Diumenge 23 de març al Perelló. Festa de la Mel del Romer, crestada i calçotada popular. Viuràs una experiència única.
L'informatiu inútil.
Obrim la pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Per fer-ho, anem cap a Santa Bàrbara, població que demà mateix acollirà una nova xerrada sobre la PAC, la Política Agrària Comuna. El regidor d'Agricultura a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Jordi Roé, destaca la importància d'assistir en aquesta jornada, sobretot per rebre informació sobre les noves mesures de seguretat que s'aplicaran a partir d'ara per dur a terme els tractaments fitosanitaris. S'ha de recordar que caldrà que el productor, abans de fer els tractaments, tingui la supervisió d'un assessor per garantir la salubritat dels aliments abans que arriben al consumidor final. S'ha de dir que en poc menys de 2 mesos Santa Bàrbara acollirà 2 xerrades sobre aquesta temàtica, la nova política agrària comunitària. La primera de les xerrades ja va tindre lloc el passat 20 de gener a la sala polivalent del Museu de la Vida a la Plana. En aquella ocasió, l'organització anava a càrrec del Sindicat Agrari Unió de Pagesos. En aquell cas, la xerrada tenia com a eix principal informar els agricultors en quina situació estaven les negociacions que s'estaven duent a terme fins en aquell moment i com es perfilava l'efecte que la PAC tindria per als agricultors. Ara, i des del Departament d'Agricultura de la Generalitat, se n'organitza una altra que tindrà lloc demà mateix, dijous, al mateix museu, a partir de les 7 de la tarda, sota el títol La nova PAC i la lluita integrada de plagues. I és que amb la publicació del Reial Decret d'ús sostenible de productes fitosanitaris, els agricultors han de donar prioritat en aquells mètodes de lluita contra plagues, malalties i males herbes que pertorben menys els ecosistemes agrícoles i fomentar els mecanismes naturals de gestió de les plagues. De tot plegat, i des de la Plana Ràdio ens en parla Tere Giner.
Això s'aconsegueix amb l'aplicació de la gestió integrada de plagues que promou els mecanismes naturals de control amb la possibilitat d'utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada per acercar la mínima alteració possible dels ecosistemes i òptim rendiment de les collites en línia amb el requeriment legals de la Unió Europea. És per això que l'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer com ens afectarà la nova PAC en el període 2014-2020 i quins nous compromisos porta associats per tal d'aconseguir competitivitat econòmica, mediambiental, social i territorial. El regidor d'Agricultura de Santa Bàrbara, Jordi Roé, explicava a la Plana Ràdio com es desenvoluparà la jornada, que s'ha dividit en 3 parts. La primera farà referència directa a la nova PAC, la segona a l'ús sostenible dels productes fitosanitaris i la tercera tractarà sobre la necessitat d'encarar una lluita conjunta contra la plaga de la mosca de l'oliva. Escoltem Jordi Roé.
El primer apartat és la nova PAC, que és un canvi que hi haurà que sofriran tots els pagesos de tots els cultius. Hi ha uns canvis importants i que el Departament d'Agricultura ens acabarà confirmant o desmentint els rumors que hi ha de canvis i tota la nova relacionat, tota la novetat relacionada amb la PAC. I després, el segon punt, jo crec que també és molt important, que és l'ús sostenible de productes fitosanitaris, que és la gestió integrada de plagues, que en aquests moments, pues, bueno, a partir des de 2014, els tractaments a realitzar-se al cultiu de l'olivera, pues, hi haurà ja un assessor que autoritza fer els tractaments i quins productes se poden aplicar a les finques, i tota la controvèrsia que, bueno, que cultius com ara el cítric ja ho venen fent de fa uns anys, i ara s'implanta aquesta tècnica, s'implanta al que és el cultiu de l'olivera. I després, per l'última part, se farà una xerrada sobre el tema de la mosca de l'olivera, que desgraciadament esta collita 2012-2013 pues ha afectat bastant, i bueno, a veure quins, des del departament, a veure quins acords s'han pres i quines mesures de control volen realitzar per posteriors anys.
Roe destacava especialment l'importància del segon punt, que es tractarà pels dubtes que està generant entre els productors, el tema de que a partir d'ara, a l'hora de dur a terme qualsevol tractament fitosanitari, caldrà la intervenció i la supervisió d'un assessor que ho autoritze per assegurar que el producte que arriba al consumidor ho faci amb les garanties sanitàries correctes.
Sí, perquè penso que és bastant important pel sentit de que molta gent, pues, és el que hi ha les parladories, hi ha gent que diu que serà molt complicat, a veure qui mos ho firmarà, a veure qui ho farà. Bueno, pues, penso que és important perquè es donarà a conèixer realment. És una tasca que simplement podríem dir que és un control més, però bueno, no hem de deixar d'oblidar que estem realitzant un producte que els consumidors entren per la boca, i com entra a la boca, pues, bueno, hem de tindre un seguit de requisits sanitàries que complisca. I bueno, l'assessor més que res és supervisar que el que està fent el pagès en el tema de tractar les oliveres, pues que s'està fent el correcte. Tirem productes quan se poden tirar, quan no es poden tirar, pues te diu una alternativa, i simplement és això.
Recordem que la jornada es farà dijous 13 de març a les 7 de la tarda i a la sala polivalent del Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara. La jornada és gratuïta, però cal inscriure's prèviament a través d'ACOBEM al telèfon 977 58 12 12.
Gràcies, Tere. A ritme de propostes i activitats d'agenda, anem ara també cap a Deltebre, municipi que prepara la segona edició de la jornada Exportem Cultura. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Àrea de Cultura del Tebre prepara la segona edició de la jornada Exportem Cultura per tornar a convertir-se durant unes hores en un espai de cruïlla per parlar, reflexionar i construir reptes de futur en el món de la creació i la cultura. La jornada vol posar de manifest el potencial en els àmbits de la creació i la producció cultural a les Terres de l'Ebre per contribuir positivament al desenvolupament del territori i enriquir la seva imatge i atractivitat. També té com a objectiu conèixer propostes innovadores i la seva repercussió, així com experiències personals en el camp de la creativitat i la cultura viscudes des de fora del territori, i establir unes conclusions en relació als recursos, l'oferta i el consum cultural i perspectives de futur. El regidor de Cultura feia una crida a la participació perquè la jornada servirà per plantejar moltes vies de futur. Joan Alginet.
Nosaltres tenim com a missió generar debat. Generar debat i participació entorn al món de la cultura de les Terres de l'Ebre, la qual crec que Deltebre està jugant un paper determinant en molts aspectes, i per tant volem, com vam fer l'any passat, que sigui un espai de trobada i de cruïlla de totes les persones que treballen de la cultura del territori des de molts àmbits. Per tant, el primer que volem fer és generar debat i diàleg, trobar-nos i discutir entre tots quin és el futur des de diversos aspectes. I en segon lloc, el que pretenem és, seguint l'experiència de diversos ajuntaments, de diverses persones en l'àmbit de les seves associacions, de les seves empreses, que això ens permeti millorar, que ens permeti, diguem-ne, aprofitar allò que sigui positiu i comú per a tots, no? I la crida que faig jo és simplement, tal com vam fer l'any passat, molta gent de Deltebre hi va participar, i enguany crec que també serà així, que vol que puguem participar, perquè jo crec que és un debat ric en el qual no pretenem fer conferències, sinó que pretenem fer taules d'intercanvi, en el qual persones que tenen un coneixement concret del seu àmbit podran interactuar amb persones que tenen interès per la cultura, pel que sigui, i que per tant entre tots poder fer un debat ric i enriquidor per a, com t'he dit abans, som un territori que en l'àmbit de la cultura ens queda molta feina a fer, però si volem consolidar la cultura per a que el dia de demà sigui un sector estratègic de la nostra economia, ha d'haver diàleg i ha d'haver posat en comú d'iniciatives i d'experiències, i en aquest sentit és l'objectiu fonamental d'Exportem Cultura 2.
Exportem Cultura 2, que inclourà dues taules d'experiència, l'impacte d'esdeveniments culturals i festius i el paisatge cultural, tindrà lloc el dissabte 29 de març a l'Hotel Rull, i la inscripció totalment gratuïta es pot realitzar a la web de l'Ajuntament de Deltebre, deltebre.cat.
arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim amb més activitat d'agenda, en este cas desplaçant-nos ara cap a l'Ametlla de Mar. El Racó dels Joves anirà a Delta Aventur. Serà concretament aquest proper dissabte, dia 15 de març, quan els joves que hi participen del Racó dels Joves de l'Ametlla de Mar podran visitar el Parc d'Aventura Delta Aventur, situat al cor mateix del Delta de l'Ebre. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest dissabte 15 de març els joves del Racó dels Joves de l'Ametlla de Mar podran visitar el Parc d'Aventura Delta Aventur, situat al cor del Delta de l'Ebre. Des de l'entitat destinada a joves entre 12 i 16 anys s'han preparat dos packs. El pack 1, que consisteix en ponts, escalada terrestre, tirada a nadar, rocòdrom i canoa. El preu és de 34 euros, però pels assistents al Racó dels Joves és de només 28. El mateix passa amb el segon pack que s'ha preparat, que consisteix en ponts, escalada terrestre, tirada d'art, rocòdrom i paintball. El preu és de 36 euros, però per als assistents del Racó dels Joves és de 30 euros. La sortida serà a les 9 i mitja del matí d'aquest proper dissabte des de l'estació de Renfe i l'arribada de tornada al poble està prevista cap allà a les 7 i mitja. La monitora del Racó dels Joves, Sònia Ruiz, ens explica el que cal fer per participar en aquesta activitat en la qual encara hi ha temps per inscriure's.
Pues en principi és una activitat oberta a tots els xiquets d'entre 12 i 16 anys i només cal anar a fer la preinscripció. Estem allà al local Bahia Blanca. Les inscripcions se faran durant... Bueno, ahir vam fer aquesta tarda i demà la tarda, de 5 a 7 de la tarda.
Des del Racó dels Joves es van encetar les activitats al febrer amb la risoteràpia i van continuar amb el carnestoltes i la batucada, que han tingut molt d'èxit. Les activitats s'allargaran fins al juny i, segons Ruiz, n'hi ha per tots els gustos, des del taller de primers auxilis amb el doctor Francesc Arassa, finals de març, fins a l'excursió i explicació històrica al Castell de Sant Jordi amb Dani Boquera a l'abril. També hi haurà el taller de defensa personal al maig amb Jordi Garcia i el mateix mes està preparat un taller d'orientació i estada als ports amb Rodrigo Teva. Al mes de juny hi han preparat una excursió també a Port Aventura en el marc de la campanya Posa la Gorra i també des del Racó dels Joves es prepara un rodatge d'un Harlem Shake al poble. Tots els joves interessats en aquesta entitat amb el Racó dels Joves només cal que vagin a informar-se a l'edifici Bahia Blanca situat al carrer Països Catalans al número 71, als baixos, els dissabtes i diumenges de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Gràcies, Olga, i a la recta final del nostre temps, abans d'arribar a la meteorologia, destaquem avui un parell de punts. El primer d'ells ens porta a parlar del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha organitzat una taula rodona amb professionals del sector per analitzar les necessitats dels infants acollits i adoptats. Un centenar de persones es van aplegar a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre per assistir en aquesta taula rodona que volia analitzar les necessitats dels infants acollits i adoptats entre els 0 i els 5 anys, un acte que va comptar amb la participació de ponents amb dilatada experiència en aquest sector que van oferir les eines per a millorar la criança dels més petits. Paral·lelament, els ponents també van donar resposta a les inquietuds i suggeriments del públic assistent. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava que aquest tipus d'actes esdevenen una eina més d'ajuda i de suport per a totes les famílies que han decidit adoptar o acollir un infant. El president comarcal va subratllar la tasca de sensibilització constant que realitzen els treballadors del departament. Des de l'ens comarcal del Baix Ebre s'aposta fermament per fomentar el coneixement i la pedagogia en aquest sector i per formar a totes aquelles famílies que prenen la iniciativa d'acollir o adoptar un infant. I d'altra banda, i per posar ja el punt i final a la crònica informativa del dia, destaquem avui també aquesta curiosa informació que ens arriba des de la població de Flix. Els artificiers dels Mossos d'Esquadra, coordinats amb efectius de la Guàrdia Civil, van aconseguir extreure després de 5 hores de feina la bomba d'aviació de la Guerra Civil trobada aquest dimarts al carrer Escoles de Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Després d'un minuciós treball per poder desincrustar l'artefacte del formigó del carrer, es va optar per fer una explosió controlada per desactivar la bomba. Un cop desactivada, es va procedir a la retirada de l'artefacte de més de 80 quilos i gairebé un metre i mig de llargada amb un camió en grua. Tot seguit, i poc abans de les 10 de la nit, els artificiers la van carregar al seu vehicle per examinar-la amb detall. Els veïns desallotjats van poder finalment tornar als seus domicilis. Tal com explicava l'alcalde de Flix, Marc Mur, la bomba podria procedir de l'aviació alemanya, tot i que en els pròxims dies la policia s'encarregarà de datar-la i concretar el tipus d'artefacte. Tal com l'alcalde Frixanco explicava, els artificiers dels Mossos finalment van optar per fer una explosió controlada, tal com anteriorment explicàvem, per així desactivar l'artefacte.
El que s'ha fet és optar per una, no l'extracció, sinó per la desactivació prèvia en una explosió controlada, que tots els mitjans que esteu aquí l'heu pogut sentir, estaven convençuts de que els hi donaria bon resultat i així, certament així ha sigut, i per tant, el que han acabat prenent és el projectil totalment desactivat.
L'alcalde de Flix lamentava l'enrenou provocat per la troballa arran d'unes obres rutinàries de la brigada municipal cap al migdia, però assegurava que es va fer el que s'havia de fer per garantir la seguretat dels veïns i retirar la bomba del nucli urbà. En total, es van desallotjar mig centenar d'habitatges, a més de l'edifici municipal on hi ha la llar d'avis, la biblioteca i l'escola de música.
El dia 16 de març col·labora amb la plantada d'arbres i la neteja de vorals de l'Aldea. Vine i ajuda al medi ambient amb la quarta plantada al Xoperal. T'esperem el dia 16 de març a les 11 hores a l'esplanada de l'Ermita. Es recomana assistir a peu o en bicicleta. Recorda, el dia 16 de març a les 11 hores a l'esplanada de l'Ermita tens una cita amb el medi ambient i amb el teu poble, amb la quarta plantada al Xoperal de l'Aldea. Organitza la Regidoria de Medi Ambient i Pagesia de l'Ajuntament de l'Aldea. I col·laboren l'AMPA 21 d'abril, l'AMPA Maria García Cabanes i l'AMPA Bressol del Delta.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Una matí que comença amb cel serè, tan sols alguna boira bullina matinal cap a les comarques del nord-est, cap a l'interior, poc important, temperatures una miqueta més baixes que no pas ahir, algunes tímides glaçades cap al Pirineu, Prepirineu, també valors negatius cap a punts d'alta muntanya, bonança i a l'espera de núvols que aniran arribant. Núvols que seran més compactes, més gruixuts a la tarda cap a la façana litoral, on fins i tot no es descarta es puguin deixar escapar quatre gotes. En aquest sector, més probables cap a les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, fenòmens puntuals i febles en conjunt, amb unes temperatures que al migdia es mantindran suaus, poder quedant una miqueta més curtes, però encara tocaran aquests 18, 19, 20 graus als valors més alts. Les properes jornades, temps estable, anticiclònic, demà encara amb alguns núvols de cara a divendres i el cap de setmana amb més estones de sol.
Tal com fem cada dia, també avui dimecres 12 de març ho hem fet així. Fent una ullada a la previsió del temps, ens hem plantat ja pràcticament a l'hora del comiat d'aquesta nova repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Un temps que ha estat un dia més coordinat i presentat per qui us ha parlat, Domènec Ramal, que en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius, un dia més us agraeix la vostra confiança per escollir-nos. Demà, novament, hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.